Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. El PNB desconfia que aquesta legislatura es pugui reformar la llei de secrets oficials. Els nacionalistes bascos han tornat a presentar per tercera vegada una proposta per modificar una llei que està vigent des del 1968. Tot i que el PSOE s'ha mostrat públicament disposat a modernitzar aquest text, el diputat del PNB, Miquel Legarda, ha denunciat en declaracions al Catalunya Nit que no hi ha voluntat per fer-ho.
Bloquean la tramitación rogando indefinidamente los plazos de enmiendas. Ya nos ha pasado en varias legislaturas y en esta parece que vamos camino de lo mismo y sobre todo hay indicios, como yo últimamente le hice al ministro Bolaños, hay indicios que ni siquiera ya se molestan en meterla en el plan anual normativo, que es un poco el calendario de normas que tiene previsto mandar el gobierno a la Cámara.
Segons Legarda, els dos principals partits del Congrés volen evitar que es coneguin tots els detalls del 23F, de la guerra bruta contra ETA i d'alguns episodis de la dictadura. Més notícies amb Armínia Massana.
El mes de novembre es començaran a produir a l'antiga planta Nissan els models Ebro de la mà de l'aliança entre el gegant xinès Xiaomi i Ebro EV Motors. Així ho han comunicat els treballadors, els sindicats, després de la reunió que han mantingut aquest dilluns amb la direcció d'Ebro Factory, com es coneix ara la planta. En concret, el 18 de novembre es començarà a produir l'Ebro S700, el 28 del mateix mes l'Ebro S800 i està previst que el juny del 2025 comenci amb l'S400. Els sindicats també han explicat que el model amb què s'havia de reactivar la producció, l'antiga planta Nissan, l'Omoda 5, s'ajorna fins a la tardor de l'any que ve, a causa dels arancels aplicats per la Unió Europea als vehicles fabricats a la Xina.
El municipi de Montcada i Reixac en recordarà aquest dimarts amb un minut de silenci la noia de 17 anys atropellada per un tren en un pas a nivell. Mossos i Renfe investiguen les causes de l'accident, per tot apunta que la víctima l'ha travessat amb la barrera baixada. L'alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, ha explicat a Catalunya Informació que anaven dues noies que han deixat passar un tren i no han vist que hi havia un segon comboi.
I quan ha passat un, doncs les noies han volgut passar. Anaven dues, una s'ha quedat més cap enrere, que per sort doncs, aquella sí que està bé, i l'altra, malauradament, és la que és la nova víctima, la, com tu has dit, la 182 de Montcada Reixac.
El president de Castella-La Manxa, el socialista Emiliano García Page, s'ha sumat als recursos contra la llei d'amnistia que han presentat les comunitats autònomes del PP. El govern de García Page desvincula el seu recurs de l'estratègia coordinada dels populars, encara que coincideixen en els arguments. Sostenen que l'amnistia no cap a la Constitució i que afecta la igualtat dels ciutadans. És la mateixa queixa que feia el president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón.
Recurrimos y rechazamos una aberración legislativa que rompe la garantía de seguridad jurídica y la protección de los derechos de todos los españoles, incluidos los más de 5 millones de valencianos.
I el govern d'Alemanya ha anunciat controls a les fronteres terrestres a partir del 16 de setembre i durant mig any per frenar la immigració irregular i millorar la seguretat. L'anunci coincideix amb l'ascens de l'extrema dreta amb campanyes anti-immigració i es fa quan falten dues setmanes per les eleccions a Brandenburg. Technological terror you've constructed. Ha mort als 93 anys James Earl Jones, prestigiós actor nord-americà conegut per haver posat la veu a Darth Vader a la Guerra de les Galàxies.
Dotat d'un timbre profund i únic, va destacar també per haver sigut la veu de Mufasa, el rei lleó, i el narrador del film Jutge Dredd, entre d'altres. A banda de la seva faceta com a doblador, va tenir papers importants com a actor als films Doctor Strangelove, de Stanley Kubrick, Conan el Bàrbar, Camp de Somnis i a sèries com Raíces, en què va interpretar el paper de l'escriptor Alex Haley. Al llarg de la seva trajectòria de més de 60 anys, Jemel Jones va guanyar dos Emmys, un Globus d'Or, dos Tony i un Oscar honorífic.
Esports, Dani Olmo té un fort cop al genoll i podrà jugar al Girona-Barça de diumenge. Ansu Fati, per la seva banda, s'ha entrenat amb el grup i podria reaparèixer a Montilivi, mentre que Marc Bernal l'han operat de la greu lesió al genoll i s'estarà un any de baixa.
Quique Cárcel ha admès al Tot Costa de Catalunya Ràdio que veu els blaugranes favorits a cara al duel català. El director esportiu del Girona ha assegurat que ara compten amb una plantilla més llarga i que l'objectiu a la Lliga de Campions és arribar a les eliminatòries.
La nostra idea és intentar competir-la, jugar de tu a tu contra equips grans i també aprofitar que també juguen contra equips que no són tan grans, que hem d'intentar guanyar-los i si som capaços de fer 8-9 punts, per què no podem passar de fase?
Fins aquí les notícies.
Sí, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem. Adéu!
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Bé, doncs, hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dilluns de tornada a l'escola? Per cert, amb prohibició del mòbil com a novetat. Però qui sap si heu parlat de l'atropellament mortal d'una noia de 17 anys en un pas a nivell de Rodalies a Montcada i Reixac o que s'acosta la diada ben allunyada dels 11 de setembre de fa uns anys, aquells de les grans, grandíssimes mobilitzacions. I mira, obrim el telèfon i el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres com aquesta del Ramon de Bonastre, Baix Penedès, sobre la jubilació. Tinc un dubte com a autònom amb la Seguretat Social i em toca jubilar-me aquest mes. Això, quina repercussió pot tenir a l'hora de percebre la jubilació si he deixat de pagar durant 2 anys, no?, d'abonar la quota corresponent. La Rosa Maria diu, mentre tingui el deute no té dret a rebre una pensió pública. Si vol cobrar, ha de saldar-lo. Ho estableix l'article 28.2 del decret 2530/1970. Ho rebla el Lluís, dient a l'hora de jubilar-me anticipadament com a autònom em va sortir amb un deute de 0,34 cèntims i no em deixaven fins que ho vaig pagar. Ho trobareu en xarxes. Ja sabeu que ara mateix el camí més directe és el 93-201-7474, perquè incorpora la veu i això fa ràdio 100%. 93-201-7474, atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic, el servei de la ignorància creativa amb espurnes populars com aquell qui no té cabal s'exposa a anar a l'hospital.
Dites fites.
Aquest dimarts, a les 3 de la matinada, per nosaltres arriba el primer cara a cara d'un esperat debat presidencial entre Kamala Harris i Donald Trump.
So in this campaign, I will proudly put my record against his any day of the week.
And she happens to be really a low IQ individual. She really does. She has a very low IQ.
Low IQ, baix nivell. Trump acusa Harris de tenir un coeficient molt baix. Kamala diu que coneix molt bé els tipus com Trump. Per saber millor com es presenta un dels debats que més expectació han despertat els darrers temps, saludem Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units. Lídia, bona nit, bona tarda per tu.
Bona tarda, com esteu? Bona nit.
Bé, bé, com estàs vivint aquest moment personalment?
Home, personalment, amb molta feina, però professionalment, doncs d'una manera com si estiguessis visquent la història mentre es produeix, perquè ja vam veure que els debats, ara mateix als Estats Units, sempre han estat, gèneres televisius i polítics molt intensos, però després de l'última experiència entre Trump i Biden, no només són això, sinó que són esdeveniments que canvien la campanya electoral. Per tant, el que estem a punt de viure, doncs hi ha una expectació màxima, us ho podeu imaginar. Mm-hmm. I serà segurament potser l'única vegada que els nord-americans, que es comptaran per milions en audiència, tindran l'oportunitat de veure confrontats i en directe els dos candidats a la Casa Blanca. Per tant, tothom superpendent d'aquest debat, Xavier.
I què diuen les enquestes?
Les enquestes diuen des de fa molt temps que això està molt, molt, molt ajustat. A més, el sistema electoral nord-americà, sabeu que no és un sistema com el nostre, proporcional, sinó que és un sistema que el guanyador s'ho emporta tot a cada estat. Per tant, fa que tota l'atenció estigui posada en 6 o 7 estats que són els que decidiran aquestes eleccions. I en aquests 6 o 7 estats, totes les enquestes donen un resultat molt ajustat que gairebé el marge d'error fa que ni les puguem tenir en compte, ni quan Trump es posa una mica per davant, ni quan Harris es posa una mica per davant. Per tant, com diu el tòpic, l'enquesta de veritat la tindrem el 5 de novembre, si és que la tenim aquella nit, que aquesta és l'altra.
I el punt feble de Kamala és la seva inexperiència?
Home, jo inexperiència tampoc diria. Ha estat vicepresidenta del govern dels Estats Units durant 4 anys. El que sí que diuen aquestes mateixes enquestes és que el públic no la coneix. És a dir, a Trump, per bé i per mal, tant per qui li agrada com per qui no, el coneix tothom. No és algú que haguem de descobrir en aquest debat. En canvi, Kamala Harris, per ella, sí que jo crec que li pesa una mica més la responsabilitat, que serà una oportunitat única, i potser la darrera, de donar-se a conèixer davant, no?, els nord-americans. Per tant, el seu punt feble, potser més que inexperiència, jo crec que és que no és una persona coneguda per l'audiència, tot i haver estat vicepresidenta dels Estats Units durant 4 anys. El paper del vicepresident és ben bé esperar-se que el president li passi alguna cosa. Per tant, tampoc ha tingut tant de focus. És a dir, que en la campanya més curta de la història, que normalment aquí s'hi tiren un any i ara ho estem fent tot en 2-3 mesos, ella ha de fer un esforç per convèncer.
Mm-hmm. Recta final de la campanya electoral nord-americana s'acosta el dimarts 5 de novembre. Què passarà? De moment tot és incert i haurem de seguir-ho de prop. Per cert, TV3 l'emet el debat?
Sí. Sí, sí, per TV3 i per el 324. Nosaltres serem a Filadèlfia, al centre de convencions on es porta a terme, i per tant, doncs, entre tots ho farem tot, que deia aquell, i mirarem d'acostar el que estigui passant. Sí, sí, es podrà seguir.
A partir de les 3 de la matinada, igual que també oferirem Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga. Per cert, Lídia, canviant de tema, ara fa unes nits la Carmeta de Sants ens feia aquesta pregunta.
Bueno, la meva pregunta era per la, diguem, Lídia Heredia, sí, que està als Estats Units. A veure quan vindrà.
Ah,
a veure quan la tindrem aquí, perquè, escolta, allà fa una cara de fred. Home, suposo que deu estar bé, eh? I a veure si és que hi ha volgut anar per saber més, d'allà de corresponsal, o és perquè li han dit. I ha dit, mira, doncs vaig aprofitar.
Doncs ja ho sents.
Ai, la Carmeta, que maca. Llavors, que li responc a la Carmeta,
si vols,
Xavier?
Si vols.
Home, sí, home, ja que es pren la molèstia. A veure, cara de fred, a l'hivern sí, eh? Això li haig de donar la raó. Sobretot a Iowa vam passar molt i molt fred a principis d'any. No, jo vaig marxar als Estats Units no perquè ningú m'ho digués, sinó perquè ja portava 8 anys fent els matins. No tots tenim la corda que tens tu, Xavier Solà, que fa 15 anys que fas la nit dels ignorants.
La ràdio és diferent, eh?
Sí, però vaja, escolta'm, això teu va per rècord. Jo tenia la sensació que ja havia donat el millor que podia donar a aquest projecte, no? I que crec que en els canvis professionals crec que són bons com a motor, els reptes sempre són estimulants, i va sortir l'oportunitat perquè acabava l'etapa en què hi era el Xesco Reverter, que era l'anterior corresponsal de la tele, i escolta'm, doncs vaig dir, per què no? I ja fa 2 anys, eh? Mm-hmm. Ara me'n fas adonar.
Així han passat, perquè vas venir a pocs dies de marxar cap allà fa 2 anys, ara.
I tant, i tant. Vas fer una entrevista, vas acollint aquesta comunitat de Nit d'Ignorants.
Va ser molt bonic i entranyable.
I tu ets molt generós, Xavier. Mm-hmm. I digue-li a la Carmeta, bueno, li diem que normalment aquestes corresponsalies són 4 anys. Per tant, podríem dir que estem creuant l'Equador ara mateix.
Molt bé, per tant, avisa navegants, tenim Lídia per anys i tot va bé, i ens agradarà. Per cert, la Carmeta també demanava com us ho feu quan esteu fora per el tema, doncs, pentinat, maquillatge...
Ella ho ha vist, no?, que surti una mica despentinada. Ai, sí. No, digue-li, sí, Carmeta. A veure, clar, acostumada que t'ho feien professionals, doncs ara t'has de fer una mica la senyorita Pepis com pots, què vols que et digui? Jo faig el que puc i una mica faig menys, perquè trobo que tampoc cal anar tan maquillat i tan pentinat. Però vaja, escolta'm, si la Carmeta creu que necessito anar a la perruqueria aquí als Estats Units, que m'ho digui, que miraré de complaure-la també, eh? Aquest seria el resum, Xavier. Faig el que puc. Sí.
Doncs, Lídia, t'agraïm l'atenció i et felicitem un cop més. I per TV3, el debat, a partir de les 3 de la matinada, aquest dimarts-dimecres, no?
Efectivament, allà estarem. Donald Trump, Kamala Harris. A veure què passa.
A veure què passa. Abraçada gran.
Igualment per tots vosaltres. Una abraçada grossa.
Debat Kamala Trump a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De 3 a 5 de la matinada, amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Lali Colomer, Domènec Subirà, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Carme de Sant Pere de Ribes. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, avui he tingut el plaer d'obrir el Punt Avui... Ja saps per on vaig.
Sí. Amic Jordi Grau, moltes gràcies.
Un article molt maco sobre el Xavier Solà, els programes que ell ha fet, però s'ha deixat un. Bueno, potser més d'un, però un sí que he vist que s'hauria deixat.
Fixa't com sona, potser.
Exacte.
No, però ha estat superrigorós, amb realment un treball precís, l'he felicitat. Sí. Jordi Grau, amic de company de Ràdio Girona durant molt temps, quan vam coincidir.
M'ha agradat moltíssim llegir-ho.
Gràcies,
i d'això sí, m'ha agradat molt. A veure, la meva pregunta d'avui és per què quan fas un viatge llarg que creues l'Atlàntic així amb avió, viatges curts de 2 hores o 3, no tant, però en un viatge d'aquests tan llargs, per què passes tant de fred a dalt l'avió? Que t'obliguen a comprar una manta, perquè abans se les regalaven, però ara t'obliguen a comprar-les. I jo no l'he fet aquest viatge aquest any, però un fill meu que l'ha fet diu, bueno, és que van arribar als Estats Units glaçats. Per què passes tant de fred en un viatge d'aquests tan llargs a dalt d'un avió? Quin sentit té?
Que compris la manta.
Bueno, la manta és que te l'obliguen a comprar, quasi.
No ho hagués dit mai, això. Mira si fa temps que no l'agafo l'avió en aquest sentit o en aquesta direcció. Sí. Perquè abans era habitual, te la cedien, sí.
Doncs no, ara, bueno, mira, ho sé perquè un fill meu s'hi ha trobat, i d'això, i bueno, al final, i això que anaven ja preparats, que anaven amb samarretes, una sobre l'altra, bueno, allò capes i capes que vas fent, i al final va dir, bueno, comprem la manta, si no, no arribem. I no sé per què fan tant de fred amb aquests viatges...
Transoceànics.
Sí, això mateix.
Perfecte.
A veure si escoltés el Ramon Vallès, que és un magnífic comandant. Oi, m'agrada molt aquell senyor com explica les coses.
Sí.
Seria fantàstic que
t'ho expliqués. Tant de bo.
Vinga, Xavier, felicitats per l'article.
Gràcies per seguir-hi sempre. Bona nit.
Adéu.
Sí que és veritat que fa temps que no sentim aquest comandant d'aviació que ens trucava des de Qatar, recordo. Ara fa temps que no el sentim. Anem a Sants, home, Carmeta, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Mira, estic tan emocionada que no sé què dir, de sentir l'Heredia. Escolta, perquè és que és fantàstica, ella sí que és maca. És fantàstica, ho té tot, i jo només li desitjo a tots els corresponsals, però a ella també, que sigui el país que sigui feliç. És el que desitjo per tothom, i a ella també, I moltes gràcies, escolta, a tothom, a tu, Javier, a tots els col·laboradors i a tothom,
D'acord,
i que sigueu tots feliços. I bona nit. Adéu-siau.
Bona nit. Aniem de Sants a Montbrió del Camp. Neus, bona nit.
Hola, bona nit.
Ben tornada, Neus.
Va, molt bé, moltes gràcies. Ja s'han llorat molt, aquest estiu. Bueno, escolta'm, que l'altre dia la Francesca de Riudecols va demanar si a Riudecanyes hi havia, tenien dipòsit d'aigua.
Sí.
I sí, sí que en tenen. Però buit, perquè el pantà està buit. Ara els hi porten l'aigua amb una cuba. Mira, les persones han d'anar en garrafes i fer-ho com poden. I llavors també estic agraïda a aquell senyor del Moster que sí. va donar les dates de quan se va fer el pantà de Riudecanyes.
Sí.
Perquè el meu padrí hi va treballar. El meu pare ho deia, però jo no me'n recordava de la data. Oh, i quan va dir la data, mira, me vaig emocionar i tot, perquè doncs el meu padrí hi treballava. I llavors també va donar la data del pantà de Siurana, quan s'havia acabat. I mira, també, perquè el meu home doncs hi va anar a la inauguració. Com que teníem aigua del pantà de la mina, doncs hi va anar. I mira, dic, oh, si no me'n recordava de quan era. Mira, me vaig estar molt agraïda. Bueno, escolta'm, que puc dir una dita?
Vinga.
Sí, mira, si tens salut i no tens cap ral, és com si estiguessis malalt.
Ah, meu, sí, està molt bé.
La meva padrina sempre ho deia, això.
Està
molt
bé.
M'ha fet gràcia, doncs, recordar-ho. Escolta'm, que puc demanar una cançó?
Sí, no pengis, t'atendrà l'Aina. Gràcies, Neus.
Molt bé, moltes gràcies, que descansi tothom.
Molt bé, si tens salut i no tens cap ral, és com si estiguessis malalt, És ben bé. Anirem a recordar que avui la darrera melodia serà reservada a la Leonor, de la Bisbal d'Empordà, però ara viu a Premià de Mar i vol escoltar Sota el sol de Catalunya. Sota el sol de Catalunya és una sardana de Jaume Bonaterra, 1898-1985, empordanès i destacat compositor de sardanes, amb escriure més de 250. Musicalment senzilles, diuen, que solen agradar als dansaires que les troben engrescadores, com aquesta, del 1931, que resulta molt adient per anunciar la diada. I l'ha triat la Leonor, 90 anys, apassionada de la nostra dansa nacional, i des dels 7 anys que diu que en balla, i encara ara, a la seva edat, a casa seva punteja. En 90 anys diu que mai ha hagut d'anar al metge, que bé, quina sort, no? I està convençuda que ballar sardanes hi té alguna cosa a veure. I ens dirà una dita per tancar el programa. Diu, qui guarda sempre troba. I diu que també n'hi ha un altre en aquesta línia que la té molt present dels seus pares. Si en guanyes 10 i en gastes 11, hi haurà un dia que no en tindràs ni 10 ni 11.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Anirem a Sant Cugat. Isabel, bona nit. No sé si ens sent. Em salto el Ramon de Reus. Perdó, Ramon, bona nit.
Bona nit, què tal?
Endavant.
Bona nit, ignorants. A veure, és la primera vegada que truco d'aquesta nova tanda. I desitjo que hagueu passat un bon estiu. I avui he sigut molt feliç quan he sentit una notícia per aquí, per la nostra ràdio, tractada del Vicent de Carot. Serà mare.
Ah, sí?
Sí.
Home, la felicitem, Elisenda. Moltes felicitats.
Aquest migdia, sí, aquell programa que fan de No diners a ningú. Llavors, m'ha vingut al cap una pregunta. Que els hi vagi tot a la mar de bé, que surti, sigui nena o sigui nena, però me pregunto de quin color serà el cabell d'aquesta criatura.
Ramon, gràcies i bona nit.
Vinga, que vagi
bé. Anirem cap a Sant Cugat ara. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier
Paco. Com està aquesta senyora, a veure?
Molt bé, la mar de bé i preparada per el dia que ve, Xavier.
Per la diada.
Perquè, escolta'm, sí. Ara t'anava a dir, tu ets de gran manifestació.
Mira, aquestes que hi ha hagut gran mobilització, m'ha agradat molt de viure-les de prop. I ara quedo una mica sorpresa com ha canviat la cosa.
Sí, que ha canviat, sí. Però, bueno, escolta, és un dia maco que... ens hem de manifestar i hem de sortir al carrer i viure la diada, perquè mira, jo ja fa anys que vaig a recitar poesies patriòtiques i de vegades faig allò als casals d'avis i mira, prou que ens ho passem bé. I després això de les manifestacions, doncs, bueno, sempre que siguin pacífiques i no hi hagi d'aquests que rebenten, doncs està bé anar-hi. Eh que sí?
I tant, sí, sí.
I les nostres són especials perquè ens hem arriscat i ens ho hem jugat tots, Xavier.
A mi em va agradar molt aquella que es va fer una cadena tan llarga de punta a punta de país.
Ah, sí, que hi havia trams, que cada comarca anava amb un tram.
Però calla, que allò va ser, exacte, va ser una diada també, exacte, ara em ballava el cap.
Allò no en deien la via catalana.
Ah, va ser molt potent aquella, eh?
Allò va ser bonic, sí senyor, jo també vaig participar en la mesura que vaig poder. Després aquella n'hi havia una que portava com una vena del Ferrat, te'n recordes?
No, Ferrat? Ah, sí, que... sí, un cursó, sí.
Que ho deien, l'ou Ferrat, bueno... A mi m'agrada, Xavier, però de jove, quina curiositat, més ara no podia sofrir. Allò de tanta gent m'agafaven sopapos d'ansietat. I es veu que això en diuen enoclofòbia, que és la por a les multituds. No sé si ho sabies, això,
no,
aquesta paraula.
Em vol sonar.
Bueno, no, enoclofòbia, mira, hi ha gent que ho deu tenir. Però, bueno, el cas és que, parlant de manifestacions, jo penso, escolta'm, què és una manifestació? I aquí va la pregunta, perquè si jo vaig sola, o vaig amb dues amigues de la llar d'avis, i ens anem a queixar del preu del lluç, que és caríssim, això seria una manifestació, Xavier. Com es considera que és una manifestació? Saps què vull dir?
Sí, bona pregunta.
Bueno... I mira, com que és 11 de setembre, m'agradaria fer un tros d'un poema patriòtic que m'agrada molt, que és la campana de Sant Honorat.
Ah, la campana de Sant Honorat.
Sí, que és molt forta aquesta, oh, però és llarga, i faré un trosset curt.
Doncs vinga, t'escoltem. Mira-la.
Ai, mira, doncs vinga, va. Que si aixeca la força i el punyal i l'ungle de les veges s'encomana, a la campana no li fa cap mal, perquè el so de la campana és immortal. I encara sona la campana, encara sona. Hi ha qui no la sent, qui té l'orella molt resposa, qui l'aparta com un mal pensament, però encara repica sometent nostra campana fosa. Vosaltres... gent de bon de voluntat, catalans de tota hora, no sentiu caminant dins la ciutat la campana de Sant Honorat? La varen despenjar de vora el cel i encara més amunt, ara repica. Ni grapa de botxí ni foc cruel de mal no poden fer ni gens ni mica. Canons i lleis i forques, això rai, se'ns menjaran segons la seva gana. Però ningú pot ofegar-nos mai la veu de la campana.
Molt bé, senyor Isabel, però què s'hi dedica vostè, això?
Home, una mica ja saps que sí, que m'agrada recitar, i que ho faig, que li vaig a recitar jo.
Es nota.
Doncs res, escolta, manifestem-nos així, recitar ben fort i vinga, cap on convigui, Xavier.
Feliç diada, senyora Isabel.
Bona diada a tots, bona nit.
Bona nit. Anirem ara a Montbrió del Camp, Àngel, bona nit. Ai, de la Bisbal d'Empordà. Àngel, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, trucava per informar-me, bueno, per preguntar, a on podria queixar-me sobre l'Agència Tributària de Catalunya... sobre l'impost d'emissions de diòxid de carboni dels vehicles.
No seràs l'únic.
No, ja, no, per això. Perquè a mi em sembla que és una estafa com que s'ha muntat, I avui he anat a l'agència, precisament, perquè m'han embargat el compte.
Sí.
I he pagat, no l'embargament, sinó el que em tocava aquest any. El de l'embargament és de l'any passat. Uh-huh. I fa uns mesos vaig pagar de l'embargament de l'any anterior. I m'he queixat en la noia i ella no m'ha sabut dir el què ni el com, ni quan. És el sistema que funciona així. I on ens podem queixar sobre el sistema? El síndic de greuges o on?
O sigui, sobre l'impost o sobre el sobre l'impost o sobre el sistema de cobrament?
Home, sobre l'impost.
Sobre l'impost. On queixar-se sobre l'impost del CO2, sí, no?
I
de les emissions.
El sistema de cobrament, perquè jo no he rebut cap carta. Vull dir,
no ets l'únic, Àngel, i a través de l'article X, doncs, passen això a l'embargament directe.
Bé, aquesta és la... Estava molt enfadat, però bueno, ara m'he relaxat per poder parlar per la ràdio. I bueno, aquesta és la pregunta.
A quant us ha pujat, si podem demanar aquest impost?
Jo em pago 30... El d'aquest any, 38. Mm.
Per què?
Perquè l'embargament he pagat més... 95 però... tenia d'embargo. Uh-huh. I més els 68 de l'altra vegada.
Doncs aquí...
Perquè, com que no havia pagat en el seu moment, fins al 20 de novembre m'han dit que tens temps per anar a pagar, o bé donar el número de compte. I bé, jo ho trobo ben injust i te trobes impotent perquè no saps on anar-te a queixar de l'administració.
Doncs no és la primera ni serà l'última trucada en aquest sentit. Recordo que un oient va parlar que li costava cap a 300 euros, que tenia un cotxe relativament antic i anualment doncs, li pujava aquesta quantitat. I diu, i no el trec del pàrquing. No contamino, per dir-ho així, no?
Sí, bueno, jo aquest vehicle el tinc parat perquè també el tinc espatllat i fins que no tinc diners. Però clar, com que m'atreuen els diners per pagar impostos, doncs llavors no puc arreglar el vehicle.
També un oient ens va dir que només és efectiu aquí, al País Basc, aquest impost.
Sí, no, els catalans en sabem d'aquestes coses.
Doncs demanem a veure on podria manifestar una queixa formal sobre la gestió i l'impost en si.
Sí,
d'acord.
Sí.
Àngel, gràcies i sentim la situació.
Vinga, va, gràcies pel vostre programa.
La nit dels ignorants 3.0. La festa de mitjanit.
I endavant les atxes. No sé per què dic això, ara, això.
No s'amoïni. És un programa molt bo. I els hem trobat molt a faltar,
Li puc fer una pregunta a xoc?
Sí.
Vostè creu en vida extraterrestre?
No ho sé.
Ho deixa obert.
Sí.
No fos cas que algun dia, dius, hosti, els haguéssim de saludar.
Sí, em trobo algun extraterrestre pel carrer. Miri, no ho sé. Pot ser i no pot ser.
38a temporada de La nit dels ignorants 3.0. El que és bo, dura.
Ah?
Giuseppe, pero todo el mundo le llamaba Gigi el cariñoso. Traía locas a las mujeres, a todas. A la del panadero que cerraba la tienda los martes para... A la del notario, una santa que nunca había faltado a su marido ni con el pensamiento. Y a la viuda del concejal, que no llevaba luto porque no le sentaba bien el negro. A todas, y a mí, hasta que un día... Llegó una americana, perdió la tramontana y le propuso irse a Hollywood, porque allí tú serás el más guapo galán. Le repetía ya sin respirar, con qué gran emoción, todas en la estación, sacamos los pañuelos. cielos en el adiós. Y rezamos por él, porque quiera también América rendida a sus pies. Y cuando allá llegó, a todas les gustó.
Amoroso, una cançó francesa en versió espanyola, ara interpretada per la Dalida. La tindreu present, gran èxit a Europa, al Canadà. Yolanda Cristina Gigliotti, més coneguda com a Dalida, cantant, actriu, model i presentadora de televisió, que es va treure la vida. Va ser el 1987, tenia 53 o 54 anys, sobredosi de barbitúrics, després d'haver protagonitzat la pel·lícula El sisè dia, i es veu que una de les conseqüències va ser doncs la mort de la seva parella sentimental i professional, Luigi Tenco, qui també s'havia suïcidat d'un tret al cap durant el Festival de San Remo. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Avui, 10 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi per conscienciar que el suïcidi es pot prevenir. Segons dades del Departament de Salut, al 2023 a Catalunya hi van haver 626 defuncions, un 2% menys que l'any anterior. Cal destacar especialment el descens d'un 20% en les defuncions de dones de 15 a 29 anys. La major taxa per això de mortalitat és en homes majors de 65.
Segons l'OMS, la prevenció del suïcidi és una necessitat que no s'ha abordat de forma adequada a nivell mundial per culpa de la manca de sensibilització sobre aquest problema i del tabú que l'envolta. Xavier Fàbregas és metge, especialista en addiccions de fa molts anys, i des del centre Mas Ferriol ens atén. Doctor Fàbregas, quin és el missatge principal per comunicar en aquesta jornada?
El principal missatge és que el suïcidi és un tema del que s'ha de parlar. És l'única manera de poder prevenir el fet de que sigui una cosa amagada, una cosa culpabilitzada i una cosa amb la que no es pot actuar. Per tant, és molt important que hi hagi aquesta possibilitat de parlar-ne obertament. Tant per les persones que ho han intentat i s'ha de treballar perquè no ho tornin a intentar i que trobin la il·lusió per viure, com per les persones que ho han patit, sobretot per la gent de l'entorn, perquè el que ja s'ha mort ja no hi és, i permetre d'alguna manera alleujar aquest dolor, fer un dol, donar-se en compte de que moltes vegades estem davant d'un tema que és molt complex i que per tant necessita un abordatge serè, un abordatge continuat, una intervenció que tingui en compte que potser no hem arribat a temps aquella vegada, però ho hem d'intentar per la pròxima persona que es torni en les mateixes circumstàncies.
Això aquest dia 10, dimarts, 1:45, i també ja amb la mirada posada a l'arribada de la Diada, aquest dimecres. Catalunya Ràdio té prevista una programació especial.
A partir de les 7 del matí amb Ricard Ostrell, a les 2, informatiu migdia amb Òscar Fernández, i a partir de les 4 de la tarda especial per seguir les mobilitzacions convocades a Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i Tortosa.
Obrim el pou, a veure què hi trobem, Aina.
I parlem dels anys de casats i la nomenclatura que fan servir per les bodes, per exemple, d'or, de plata, etc. És una pregunta de la Lourdes de Manlleu.
25 és plata.
25 és plata.
50 és or.
Sí.
I després què ve més? El platí, 175.
A veure si algú ens pot orientar. Ara teniu les 8 línies a disposició, 93-201-7474. El platí serien els 35. Això és La nit dels ignorants.
Alexia, grava'm una promo per la nova temporada de la tarda de Catalunya Ràdio.
Carot, perdona, no em dic Alexia,
Em dic Alexa.
Ah, perdona. Alexa, posa-hi que és de dilluns a divendres de 4 a 7.
Vols afegir alguna cosa més a la llista, Elisenda?
Sí, sí. Més carquinyolis, més ratafia a la sobretaula, més gent a la crònica negra i, com sempre fem, anirem fins al fons dels temes d'actualitat.
Tinc un límit de coses per afegir. N'has de descartar algunes.
No, no. Nosaltres no descartem res. Perquè a la tarda, i cap de tot, i per a tothom.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Si està bé, a la tarda.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3Cat.
Per cert, avui estrenem secció que es diu Qui m'havia de dir? I començarem amb qui m'havia de dir que es veurien més gossos que nens, eh? Perquè ja la taxa ja està per sobre. Anirem cap a Lleida. Victòria, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Doncs, mira, a veure, és una pregunta una mica delicada, però la voldria posar en cartera. Avui heu parlat que demà és el Dia Internacional del Suïcidi.
Sí.
I com que se n'ha parlat molt últimament de jovens, com aconseguit, o tan jovens, per exemple, jo tinc fet el certificat d'últimes voluntats perquè si he de patir, doncs no vull que se me procuri. Però l'eutanàsia està prevista, podria estar o estar legalitzada per casos de que una persona té moltes patologies, moltes que estan detectades, que té una depressió increïble, que no hi ha manera que li marxi, que no té valor de suïcidar-se perquè no sabria com feu. Si existeix una eutanàsia de dir, a veure, què li passa a aquesta persona? No té qualitat de vida, perquè té això, això, això i allò altre, ja se'n va als 80 o als 78, és igual, i dius, no té més ganes de viure perquè no té cap avicina, està fet d'una operació que no arriba, una sèrie de coses, factors familiars que avui en dia els fills et deixen bastant abandonada quan ets gran, i sumes una sèrie de factors negatius que dius, a mi per què em serveix ja de viure, si en realitat hi he viscut molt, i tindran en compte que hi ha unes patologies que hi són i existeixen pendent d'una operació, pendent d'un resultat. Saps si alguna persona que ho sapigués del tema de l'eutanàsia, o sigui, ben feta, o sigui, de dir, mira, no, aquesta persona ja no té cap interès en viure, no vol fer cap mal de suïcidar-se, però no vol viure perquè té una qualitat de vida molt més mala.
Per tant, Victòria...
I no té cap possibilitat de que se li millori.
Victòria,
I
si no...
Podria saber si amb algun entès em podria informar sobre si existeix legalment una eutanàsia prevista amb motius i ben parlada, ben explicada i que tothom es desconforme. No sé si m'he explicat bé.
Em sembla que parla del suïcidi assistit.
Sí.
D'acord.
Sí, però no voldria utilitzar aquesta paraula.
Però perquè, em clar, sembla que és com se'l coneix, no? Depenent de la legislació del país, pot ser assimilable a l'auxili de suïcidi.
Sí,
no? En però... relació amb el final de la vida, que consisteix en l'ajuda o assistència a una sí. altra persona que desitja acabar amb la seva vida.
Però clar, el principal motiu seria per què ho vols fer? Pues per deixar de patir.
En la majoria dels països la legislació ho contempla com a delicte punible. I els països que han legalitzat el suïcidi assistit són Alemanya, Bèlgica, Canadà, Luxemburg, Països Baixos, Suïssa i alguns estats dels Estats Units.
I aquí a Espanya, no?
Aquí estic llegint jo ara la Wikipedia i hauríem de demanar als oients. Sabeu algú si a Espanya el suïcidi assistit està legalitzat? Ho demanem.
I amb motius, vull dir, no és allò que dius... Mira,
queda clar, Victòria.
Queda clar. Sí, perquè és un sofriment que dius...
S'entén, l'hem entès.
Vale, doncs a veure si algú pot donar una solució més que res, perquè
gràcies.
Viure sense qualitat de vida,
s'entén,
la veritat,
s'entén,
no ho
Victòria,
és. I quan ja tens uns anys, encara més.
L'entenem molt bé.
Perquè tots aquests factors que ja t'he enumerat,
L'entenem molt bé. Ho dic perquè penso que hi ha gent que ens espera al darrere, Victòria. Que vale, tenim
pues
una mica de gent.
Pues
gràcies.
Ja, a veure si algú sap algú del tema, doncs.
A veure si algú ens pot dir si està legalitzat el suïcidi assistit a Espanya. Gràcies i bona nit. Anem ara a Mataró, Montserrat. Bona nit.
Hola, bona nit, bona nit. Mira, primer vull felicitar una vegada més a la senyora Isabel, perquè aquesta senyora és un tresor, eh?
Sí, sí que ho és.
Canta, recita i tot ho fa bé, a més a més. Bueno, això, ara anem a la pregunta. Mira, el Peralada, el poble de Peralada, segons quins llocs veus escrit, Peralada, o sigui, E-A-A-A, i nosaltres, Peralada, dos S, Peralada. Aleshores, quin és el correcte?
Demanem això, no?
No sé si us heu fixat. Segons quins llocs, diu Peralada, amb B-E, i llavors els altres A's. I segons a quins llocs, diu Peralada. Aleshores, això em crida l'atenció i jo no sé quina de les dues versions és la correcta, diguem.
Està molt bé.
Això és el que vull preguntar als ignorants.
Molt bé.
Sí?
I com...
no sé si algú ha contestat, no sé si algú ha contestat el tema aquell de la mel, que ara porto dos
no,
o tres dies
no,
que no,
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 no, no, no, no, no ho recordo. Per què pot ser contraindicada la cullereta de metall a l'hora de servir la mel?
Sí, bueno, ja, i si no la posarem al pou i a veure, eh?
Per què diríem que hi ha...
Això de Peralada sí que em crida l'atenció.
D'acord, una pregunta, Montserrat, per què diríem que hi ha més gossos que criatures?
Hi ha més, què?
Gossos que criatures.
Més gossos que criatures?
Sí, sí, sí. Per cada nen ja hi ha un gos com a 1 a Catalunya. I a nivell espanyol, 1,4.
Això no ho sabia, això no ho sabia. I el per què no t'ho sé pas dir, Xavier.
Ara ho comentarem.
Hem de buscar algun expert.
Qui ens hauria de dir, no?
Oh, i tant. Bueno, i no parlem de lo de Montserrat, eh? Fantàstic, eh?
Moltes gràcies, Montserrat.
No en parlem, de Montserrat. Tot bona
nit.
Preciós. Tot. Bona nit. Bona nit.
Es veuen moltes coses, però qui m'havia de dir?
Qui m'havia de dir que es veurien més gossos que nens? Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística i de l'Associació Nacional de Fabricants d'Aliments per Animals de Companyia no enganyen. Catalunya ja té més gossos que nens. Per cada infant hi toquen 1,1 gos. Fenomen que es repeteix pràcticament a tot l'estat espanyol, amb una mitjana fins i tot superior. Per cada nen, 1,44 mascotes. Però com s'explica això? Pilar Pons és etòloga, màster en etologia clínica, terapeuta de comportament caní, que no ha tingut fills, no?, i que sempre ha estat acompanyada de gossos, que han estat, podríem dir, com els seus fills. Pilar, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Han estat com els teus fills, els gossos, sí?
Bueno, podríem dir que sí. Jo no he tingut fills per elecció personal i, bueno, la veritat és que fa ja uns quants anys que tinc gossos. Tinc bastants gossos.
Ferran Jiménez és sociòleg, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i en el teu cas, Ferran, no tens fills ni gossos.
No, efectivament, no tinc ni una cosa ni l'altra, no.
Molt bé, doncs gràcies a tots dos per ser-hi. I com és que cada dia es veuen més gossos que no pas mai nada?
Jo la veritat és que treballo amb el món dels gossos i sí, la veritat és que cada vegada hi ha més famílies amb gossos, alguns amb nens, altres no, i bueno, suposo que omplen un buit, una necessitat que en el meu cas, doncs, la veritat és que em sento amb ells. Jo no diria que substitueixen un nen, et donen molt i també has de donar molt perquè són una responsabilitat important també.
Clar, ampliant el focus, vivim una societat de consum i el que és el gos com a objecte de consum doncs connecta molt bé amb tres eixos bàsics, que és l'eix de la mercantilització, l'eix de l'individualisme i després l'eix de la emocionalitat també, no? Aleshores, jo, per exemple, així, pensant ràpid, quan va començar la ciutat de consum, no?, als Estats Units, no?, als anys 20, que la trilogia bàsica era cotxe, casa, electrodomèstic, no?, primer la nevera i més tard la televisió, de seguida se li va sumar la mascota. I aleshores, bueno, pues, aquesta cosificació, diguem-ne que ha anat molt de la mà amb amb les lògiques pròpies de la societat de consum en la que vivim, no?
I es pot fer algun judici de valor sobre aquesta societat nostra a partir d'aquestes dades?
Home, a veure, jo he treballat amb una protectora i venen moltes famílies a això, no? Toca tenir el gos. I moltes vegades a famílies els hem dit que no, perquè pel perfil de família, doncs potser no. No era el més adequat, però molta gent venia amb aquesta idea, no? De dir, bueno, és que toca tenir una mascota perquè ja tenim la casa, tenim el jardí i ara toca la mascota. I ja et dic, moltes vegades a les protectores diem que no a segons quin perfil perquè realment a lo millor des del punt de vista més animalista de dir, bueno, potser no li donaràs una vida amb el benestar que necessita aquesta mascota.
Hombre, és difícil fer un judici de valor, primer perquè hi ha una diversitat de perfils. Aleshores, clar, jo pense, ostres, vius al camp i tens un gos, bueno, pues un gos que està en un ambient que pot estar bé, no? És més coherent que no si vius en un lloc urbà, metropolità, en un pis de 50 metres quadrats, i el tens ahí perquè, bueno, pues perquè, mira, perquè t'ha vingut de gust i perquè, no? I perquè, bueno, te fa gràcia a ti, bueno, pues, home, aquestes lògiques de consum i d'això, no? I d'egoisme una mica, home, pues sí, però no és una crítica als propietaris de gossos, sinó és una crítica a la societat en general, no? Que aquest egoisme també moltes vegades se projecten a l'hora de prendre la decisió de tindre un gos, no?
Els gossos estan esdevenint un substitut dels fills i filles?
Jo, a nivell personal, no entenc la substitució, però sí que potser molta gent buscant el gos, doncs això, omplir una mica el buit, bueno, doncs estic sol, estic a casa, o som una parella que estem sols, no tenim fills, bueno, doncs anem a agafar un gos i amb ell compartirem estones que potser doncs, una altra família compartiria amb els fills. Doncs anem a passejar a la muntanya, o anem al parc, o anem a socialitzar amb altres persones, i en aquest sentit sí que podria, com més que substituir, doncs omplir aquestes necessitats, no?, que tenim a vegades les persones de tenir aquesta companyia, que potser no les trobem amb les persones o no les trobem amb un fill i les trobem amb una persona, amb una mascota.
Sí, clar, jo faria una distinció bàsica. És a dir, el fet de la baixa natalitat és perquè la gent jove, no?, ja entenc gent jove, diguem, menors de 35 anys o menors de 40 anys, té o tenim unes situacions de precarietat vital tan greus, no?, d'habitatge, d'estabilitat i de condicions dignes a la feina, etc., és inviable, no? És a dir, molta gent jove o moltes parelles realment és una cosa que no es plantegen perquè no és viable. Val, això per un costat. A partir d'ahí, aquest criteri de substitució jo no, crec que no existeix, és a dir, pel mateix argument, no?, de diversitat de tipologia de perfils amb un gos, vull dir, crec que no és rigorós aquest argument. I després, el que vull afegir és que, tot i això, però sí que fa un acompanyament emocional que segurament per a aquestes persones és molt necessari, no?
L'altre dia sentia una crítica, doncs, argumentada des del sector veterinari dient que s'està humanitzant massa la relació entre gossos i humans, que potser els estem tractant com si fossin fills. No sé si esteu d'acord.
És veritat, un gos és un gos. I això des de la etologia sí que ho intento explicar molt bé. Vull dir, un gos és un animal i té unes necessitats determinades. Per agafar un gos hem de saber quines necessitats té aquest gos. Llavors, a vegades, pues això, humanitzem el gos en el sentit de, bueno, pues jo crec que necessita això i no, realment s'ha de conèixer molt bé. No tenen les mateixes necessitats un mastín espanyol, per exemple, que un border collie. I, per tant, tenen també necessitats diferents.
Si acceptem el gos com a objecte de consum, també acceptem que normalment cada objecte el que busca és mercantilitzar-se al màxim possible, és a dir, generar la màxima quantitat de gadgets, d'objectes, de complements i de suplements que es puguen associar a aquest objecte, no?, per generar encara més benefici i més negoci, no? O sigui, ara mateix jo no sabria dir xifres de la indústria dels complements, però clar, l'auge que n'hi ha hagut, per exemple, de perruqueries canines o de botigues especialitzades en, no solament en alimentació, sinó en un mollo de complements per gossos, per gats, etc. Vull dir, clar, d'alguna manera això es genera. És a dir, aquesta demanda, de, no?, aquesta forma d'humanitzar a animals domèstics ve moltes vegades, o una part important, ve generada per estímuls del mercat, no? Hi ha una sobreestimulació i una publicitat molt forta, crec, que va en aquesta direcció, no?, en fer-te creure que realment la teva mascota necessita tot allò que t'estan anunciant, no?, I aleshores, vull dir, pues, clar, molta gent pues, acaba pensant que efectivament per anar a passejar un gos al mes de desembre, encara que estigui a 15 graus, doncs ha d'anar amb un jerseyet o un no sé què. Aleshores, pues sí, la gent ho acaba comprant. Sí, sí, sí.
La gent és conscient, així, grosso modo, que tenir un gos és assumir uns graus de responsabilitat?
No, la gent ve una mica, pues, vull un gosset que és molt maco, també busquen moltes vegades cadallets que són molt monos, i clar, la nostra feina, ja sigui protectores o sigui inclús un cuidador que tingui una miqueta de consciència, és dir, bueno, d'acord, vols un gos, jo perfecte que vulguis adoptar un gos i que li vulguis donar una bona vida, però això no és un objecte, no és una cosa que passi, que d'aquí 2 mesos creixerà, té moltes responsabilitats, diners, el que comentava el Ferran, molts productes de consum, temps, li has de dedicar temps, vull dir, no és tenir un gos i deixar-lo en un racó de la casa o en un racó del jardí, que molta gent que té jardí, bueno, ja té el jardí, home, no, necessita temps, li has de dedicar temps... I realment, doncs, tot això s'ha de tenir en compte. Són moltes responsabilitats. Estarà nevant, estarà plovent, o tindràs, hauràs quedat amb amics per sopar i tu has de tornar a casa, passejar el gos, o si es troba malament l'has de portar al veterinari, per tant, gastar uns diners. I sí, la veritat és que són moltes responsabilitats i molta gent no n'és conscient.
Sí, jo crec que la meva percepció és que la majoria de gent, com a mínim al principi, quan adquireix la mascota, el gos... no és conscient del que comporta i del que dura i de, bueno, i de tot els imprevistos, no?
Qui m'havia de dir que es veurien més gossos que nens? N'hem parlat uns minuts amb Pilar Pons, etòloga clínica, terapeuta del comportament caní, i Ferran Jiménez, sociòleg, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Doncs, Ferran, Pilar, moltíssimes gràcies a tots dos i bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
El meu estimat gos i jo anem al jardí a prendre el sol. Almenys ja ens tenim a prop quan tot va malament. Ell em fa de protector, espanta els monstres quan tinc por. Qui bordarà per mi quan no siguis aquí?
Veuen més gossos, un tema que hem tractat en el Qui m'havia de dir, que fins i tot se'n morien més que nens. Arribarem al final de la primera hora i ho farem amb una trucada de la Joquima, que em sembla que vol continuar amb el suïcidi. Joquima, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, perquè jo he sentit aquesta pobra senyora que estava molt dubtosa i crec que és una mort digna, perquè si una persona ja no es pot valdre, no pot menjar... els seus òrgans ja no estan bé, llavors es fa una sedació i això és una mort digna. Fins i tot es fa amb gossos i amb animals.
Doncs és interessant el que diu, perquè...
Sembla.
Sí, sí, és interessant. No sé si vol afegir alguna informació més.
Sí, el dels ous beguts.
Els
jo
ous.
De petita...
Hem canviat molt de tema, eh? Hem marxat de tema important,
sí.
Eh?
És que hi havia dues coses aquell dia i l'altra no me'n recordo. Però aquesta dels ous, sí. És que vaig estar trucant i no vaig aconseguir línia. És que els ous, si estan acabats de fer de la gallina, que estan tavions, jo els he menjat de petita. Però han d'estar calents. Una vegada vaig anar a casa d'uns tiets que tenien una gran... Bueno, eren pagesos, i me'n va voler donar i em va fer un fàstic horrorós. I és perquè eren fets del dia, però estaven freds. Això han de ser acabats de sortir de la,
sí,
de la gallina.
Sí, sí, acabats de pondre, sí, sí.
Crec jo, eh? Jo era molt petita i jo recordo haver-los pres. Tinc 84 anys, eh?
Però té present aquell moment, eh?
Sí, sí, me'n recordo. Però ja no els vaig voler provar mai més, eh?
No,
el prendre fred, ja no.
Li va fer venir basca i tot.
Molt. Sí, sí, sí.
D'acord.
Bueno, pues ja està.
Joquima, moltes gràcies.
Si hi ha algú que opina sobre això, perquè la mort digna crec que és necessària.
Doncs gràcies
per... I per això molta gent fa testament vital, que jo no el tinc fet, però les meves filles ja ho saben que si jo no
que
va...
Que si arribés
no,
el cas...
Però no l'he fet el testament vital.
Molt bé, doncs a veure què diran els oients.
Però es pot fer,
Sí, i tant, i tant. Som molts
que el...
Som molts que el tenim fet. I sí.
Sí, jo estic d'acord.
D'acord.
Bona nit.
Gràcies i bona nit. Doncs va, que farem una aturada petiteta per escoltar les notícies de la una i després tornarem, per cert, en la segona hora. Ens informarà Martí Boada que les orenetes ja estan preparades. Sabeu quan hem de marxar de viatge? Que ja ho tenim tot a punt. Doncs elles es veu que ja estan a punt per començar la travessa.